caràcter festiu. Celebrar aquesta llengua pròpia del territori és una joia, i sobretot perquè tothom, sigui qui sigui, fins i tot castellano parlant, s'afegeixen i volen participar d'Escorre Llengua perquè l'aprenen, no perquè duen interès. I és aquest ambient que necessitam.
Ràpidament, en esports, en bàsquet, el Sant Antoni ha guanyat el Càceres per 93 a 61 punts. En segona federació de futbol, l'Atlètic Balears ha guanyat a casa de l'Espanyol B per 0 gols a 1. I en futbol sala, el Gasifreta i Eivissa han empatat a casa a 2 gols amb el Barça Atlètic. Fins aquí les notícies de les 9 del vespre a Divendres Ràdio. Més informació a les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. Ivetres Ràdio.
L'informe climàtic Copernicus ens ha donat aquesta setmana notícies preocupants. Europa s'escalfa més ràpidament que la resta del món. A 2025, el 95% del continent va registrar temperatures anuals superiors a la mitjana i va patir onades de calor i sequera sense precedents. L'escalfament global s'accelera. La temperatura de la superfície de la mar a la Mediterrània va ser la segona més alta registrada mai, i països subàrtics com Noruega i Finlàndia varen patir la pitjor onada de calor, la més llarga de la seva història. Avui començam així, ho sento molt. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Tenim a la sala de màquines en Paula Morganti, en Dani Manau aquí en jo, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit.
Anem al sumari. Avui entrevistarem a la investigadora de l'IMEDEA, Nerea Piñeiro Juncal, que ens parlarà d'un informe que es presenta com el primer inventari complet del magatzem de carboni que suposen els ecosistemes costaners d'Espanya i Portugal. Balears, gràcies sobretot a les seves praderies de Posidònia, té un paper preponderant en aquest aspecte.
Encara que també us hem de recordar que aquestes praderies estan en risc i en retrocés.
Cert, i avui us donaran més motius per lluitar per la seva conservació. I després parlaran d'evolució i de cefalòpodes, de calamars concretament. Contactarem a l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Okinawa, a Japó, per parlar amb l'investigador Gustavo Sánchez.
Serà ell qui ens explicarà els detalls d'un treball en el que ha col·laborat l'Institut Espanyol d'Oceanografia i que aporta novetats sobre com va ser l'evolució dels calamars. Anirem, com a mínim, fins al Juràssic.
I avui també us volem parlar d'una gavina rescatada a Menorca i tractada al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Us volem parlar d'ella perquè estigueu atents si trobeu algun au en signes de paràlisi, com tenia aquesta gavina, i sapigueu què fer. Us parlarà d'aquesta gavina, una gavina roja en concret, la biòloga del centre, Ana Mercè Romero, i acabarem amb el periscopi. De què parlarem?
I doncs xerrarem de l'informe Copernicus, sí, amb dades alarmants sobre els estralls del canvi climàtic, sobretot a Europa, i de les bones xifres de les energies renovables. L'any passat, el creixement de la demanda global d'electricitat va ser aportat amb escreix per energies netes, una bona notícia d'entrada amb un trasfons més fosc.
I dues notícies molt connectades. I aquest és el sumari. Anem primer a parlar de carboni i Posidònia. I a tu, Dani, et tornem a saludar en un ratet. No te'n vagis molt lluny.
Aquí estaré.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Un Un informe liderat per l'IMEDEA, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, quantifica el diòxid de carboni que són capaces de, capturar els ecosistemes costaners d'Espanya i Portugal. En aquest aspecte, les praderies de Posidònia Balears tenen un paper relevant, i això és el primer que podríem destacar de l'anàlisi. Però hi ha molt més a dir, i mos explicarà els detalls l'investigadora de l'IMEDEA que ha liderat el treball, la Nerea Piñeiro Juncal. Bona nit, Nerea, benvinguda al Nautilus.
Hola, bona nit.
Bé, començant per la contribució de les praderies de Balears en aquest carboni blau. El vostre estudi confirma la gran eficàcia de les nostres praderies de Posidònia, no?
Sí, las praderas de Posidonia de Baleares son como la estrella dentro del inventario. No tanto porque sean más eficientes que otros ecosistemas, porque, por ejemplo, las marismas tendrían una eficiencia similar, sino por su gran extensión.
Claro.
No hay ninguna zona de España o Portugal donde encontremos una extensión tan grande de estos ecosistemas y tan bien conservados.
Claro, unas islas tenían que tener una preponderancia en este aspecto, está claro. Pero bueno, la Posidonia no es la única especie que forma praderas costeras y que es capaz de almacenar carbono. ¿Sabemos qué diferencias hay entre otras praderas y también las marismas a la hora de capturar carbono?
Sí, comparado con otras praderas, como puede ser Timodoceano Dosa, que también encontramos aquí en las islas, o las tosteras, que es la otra especie que tenemos en España y Portugal, pues Posidonia es mucho más eficiente. Es decir, por la misma superficie captura anualmente mucho más carbono. Tiene una captura similar a la de las marismas. ¿Qué pasa? Que la extensión de Posidonia en la zona mediterránea comparada con las marismas es enorme, claro. Tenemos más marismas en lo que es toda la zona atlántica, tanto en Portugal como España, pero aún así, a extensión, nada que ver con Posidonia y con Baleares.
Ajá. Bueno, siempre habíamos hablado de los bosques como pulmones de la tierra, la Amazonía o la cuenca del Congo, y no hace muchos años que hemos empezado a valorar el papel que también tienen las praderas de los océanos en la producción de oxígeno y en la captura de carbono, y también las marismas. ¿Hay más carbono en una hectárea de fondo marino que en una hectárea de bosque? O no sé si sabemos si hay diferencias entre bosques terrestres y marinos a la hora de almacenar carbono.
Claro, cuando hablamos del carbono que ya está almacenado, depende mucho del lugar, porque depende de cuánto tiempo lleva almacenándose. Claro, si la pradera de Posidonia lleva ahí 100 años, habrá estado almacenando durante 100 años, pero si lleva 10.000, habrá estado almacenando durante mucho más, y para los bosques terrestres también. Pero a captura anual, es decir, cómo deficientes son, no cuánto hay almacenado ya, sino cuánto están retirando cada año, las praderas de Posidonia son hasta 3 veces más eficientes que los bosques terrestres.
Vaya. Eso es mucho, es una diferencia importante, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a algunos datos. Según el estudio, se estima que los ecosistemas estudiados almacenan 95 teragramos, 95 millones de toneladas métricas, en la biomasa y el primer metro de suelo, lo que equivale a aproximadamente 25% de las emisiones anuales de España y Portugal. Explícanos estos datos, ¿de dónde salen?
Vale, nosotros lo que hicimos aquí, ya hay hace años que varios grupos científicos, tanto en España, Portugal como en otros países, están estudiando esta capacidad que los ecosistemas costeros tienen de secuestrar carbono, y había datos, pero no había unos datos sistemáticos donde nosotros pudiéramos decir, vale, pero ¿cuánto hay? Entonces, hace 5 años ya empezamos contactando con otros investigadores de España y Portugal, pero de otros 8 países, que tenían datos. Y les pedimos que, por favor, si nos podían ceder estos datos, para poder hacer una estima. Y nosotros identificamos de qué zonas nos faltaban, por ejemplo, las marismas del centro de Portugal no había datos, de algunas zonas de España, etcétera. Y entonces fuimos al campo, recogimos más datos y, como conocíamos la extensión, estaban mapeadas estas zonas, pues pudimos calcular por metro cuadrado cuánto había almacenado, dependiendo de las diferentes categorías que teníamos, ¿no? Divididas entre especies, entre zonas, etcétera, y cuánto acumulan anualmente. Entonces fue un trabajo bastante colaborativo. Hay más de 58 personas que han trabajado en ello, y tenemos unas 20 instituciones públicas.
Sí.
Y por fin hemos conseguido calcular exactamente en todo España, en todo Portugal, cuánto carbono hay ahora mismo en el primer metro, porque algunos de estos ecosistemas tienen un suelo mucho más profundo, pero tuvimos que estandarizar a una profundidad para ser capaces de comparar entre zonas, y anualmente cuánto es lo que capturan. Entonces, este es el resultado que acabamos de publicar.
Ajá. El informe señala además 1.972 kilómetros cuadrados de praderas y marismas que almacenan CO2. Yo no sé si este dato está bien actualizado o realmente es de mínimo, si la cartografía no está suficientemente precisa.
Claro. Hay algunas zonas donde tenemos unas cartografías muy buenas, donde claro, están actualizadas y se hace este esfuerzo, y hay otras zonas donde la cartografía es menor. Entonces tenemos unos datos conservadores, es decir, lo que sabemos que hay, podría haber más. Por ejemplo, todo lo que es el norte de España, las marismas están muy mal cartografiadas, entonces casi no tenemos datos. Uh-huh. Para las praderas marinas hay un grupo de investigación de la Universidad de Murcia, bueno, perdón, del IEO de Murcia, que lleva años haciendo esta labor de cartografía para toda España, y usamos sus datos, publicarán ahora en junio las nuevas cartografías, entonces están muy bien actualizados.
Ah, muy bien.
Para España, para Portugal, no tanto.
Ya. Y por otra parte, estos ecosistemas capturan carbono, pero también pueden liberarlos y se degradan, y se están degradando. ¿También valoráis esto?
Claro, efectivamente. La idea aquí también es poner en valor no solo lo que capturan anualmente, sino lo que ya hay capturado, para que podamos tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones de gestión.
Ajá.
Cuando nosotros sabemos que estas praderas son muy importantes para la estabilidad de los ecosistemas marinos, pero ahora tenemos una referencia en kilos de carbono que se pueden transformar en dinero, porque hay unos mercados de carbono donde se le pone un precio a lo que se emite y lo que se captura, y podemos dar una referencia a los gestores de, bueno, si tenemos que hacer un proyecto que va a tener un efecto sobre las praderas y sabemos que ese proyecto lo tenemos que hacer por, pues yo qué sé, un cable submarino que una entre las islas y que lleve energía a una de las islas, o un puerto, o una reparación en algún sitio, que podamos tomar decisiones de cómo hacerlo y que sepamos el coste económico que representa perder pues una hectárea de pradera, por ejemplo.
Ya, quizás es un poco triste que tengamos que hablar de temas,
sí,
de temas económicos para proteger la naturaleza, ¿no? De la que depende,
sí, pero
nuestra vida.
Claro, nosotros cuando hablamos con los técnicos y con los gestores que trabajan en los departamentos de medio ambiente, nos dicen que efectivamente ellos son conscientes de lo importante que son estos ecosistemas y de que no se puede monetizar. Realmente tú no puedes darle un precio a esto, pero que tienen que tomar decisiones.
Ya.
Porque ellos tienen que decidir entre varias cosas que son necesarias y que tienen que hacerse y necesitan algún tipo de referencia. Entonces, un poco nuestra intención era poder darles referencias, no solo para decidir, vale, dónde se hace algo, sino también para que ellos tengan datos para poder decir, no, esto no se va a hacer porque el impacto va a ser demasiado grande.
Esto nos va a costar demasiado dinero, por ejemplo.
Efectivamente, es una forma de que se entienda.
Ya, está claro. Bueno, el propio título del estudio deja claro el objetivo, porque se titula Inventario del carbón azul de España y Portugal para su inclusión en las estrategias de mitigación climática. No sé si con los datos que habéis obtenido podríamos decir que hay algo ahora mismo que debería cambiar mañana mismo en las políticas climáticas.
No tanto en las políticas, ahora mismo en la estrategia que sigue la ONU de mitigación climática, los países tienen que cuantificar cuánto emiten y cuánto secuestran en sus ecosistemas. Pero si se degradan estos ecosistemas, por ejemplo, porque se construye un polideportivo y se tala un bosque, o porque se construye una carretera y se tala un bosque, tienen que cuantificar cuánto carbono están perdiendo por estas actividades e incluirlo en estos inventarios. Hasta ahora, en la mayoría de países, hay muy pocos que lo hacen, los inventarios marinos, o sea, los ecosistemas marinos no estaban incluidos. Gracias a este informe, España y Portugal ahora serán pioneros en Europa, pueden ser pioneros en Europa, es el siguiente paso al siguiente trabajo en el que estaremos trabajando,
ajá,
para incluir estos ecosistemas, de forma que ahora se tenga en cuenta que las actividades humanas también están impactando al fondo marino. Y además, si alguien, alguna empresa, alguna ONG, algún gobierno estuviera interesado, como deben estar interesados por la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza en la Unión Europea el pasado año, en restaurar estos ecosistemas, también pueden incluir en los inventarios cuánto carbono se va a almacenar.
Ajá, sí, sí. Y bueno, ¿y qué preguntas clave sobre el carbón azul siguen sin respuesta?
Bueno, tenemos algunas preguntas claves, como por ejemplo la estabilidad del depósito, ¿vale? Si nosotros ahora restauramos un ecosistema y sabemos que anualmente va a entrar tantos kilogramos de carbono, ¿vale? Dentro de 30 años seguirán ahí, si nada pasa, deberían estar ahí. pero con el cambio climático, el aumento de la temperatura, el aumento de las tormentas, etcétera, ¿cuál va a ser la estabilidad de lo que nosotros almacenamos, la estabilidad de estos ecosistemas? Hay algunas preguntas ya más metodológicas, ¿no? Porque según cómo lo midas, puedes tener unos errores u otros. Y como estamos aún empezando a hacer los primeros inventarios, también tenemos estas cuestiones, ¿no?
Ajá. Bueno, la primera pregunta que has apuntado, desde luego, es importantísima, importantísima. Bueno, y vamos a ir acabando, pero no sé si hay alguna cosa que nos hayamos dejado o que quieras destacar antes de acabar.
Bueno, una de las principales conclusiones del trabajo es que lo que secuestran anualmente es una cantidad muy pequeña comparada con nuestras emisiones, pero lo que hay ya en el suelo es una cantidad muy grande, y que si nosotros restauramos ecosistemas vamos a conseguir que acumulen más, pero sobre todo necesitamos conservar los que ya hay.
Claro.
Porque lo que están acumulando y lo que ya hay acumulado, comparativamente con lo que podemos hacer que acumulen con restauraciones, es muy grande. Entonces, realmente, lo que tenemos que priorizar es la conservación de los ecosistemas que ya tenemos, que ya son maduros, que ya están acumulando a la máxima eficiencia que dan y que ya tienen mucho carbono acumulado.
Claro, restaurar es importante, pero dejar de destruir es una prioridad.
Efectivamente.
Ya.
Y los números lo dicen clarísimo.
Está claro. Pues Nerea Piñeiro, además nos has dicho que este trabajo tiene continuación, ¿no?
Sí, sí, ahora empezamos a trabajar ya, una vez que tenemos los datos del inventario, ahora vamos a ver efectivamente cómo incluirlo en los inventarios que España tiene que entregar a la ONU y exactamente qué información nos faltaría o qué necesitamos saber para poder hacer este trabajo de forma sistemática.
Ajá. Pues fantástico, Nerea Piñeiro Juncal, investigadora de l'IMEDEA. Mil gracias per atendre el Nautilus i per aquest treball, i molt bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Equipat amb els seus cinc sentits, l'home explora l'univers que l'envolta i aquesta aventura l'anomena ciència. Edwin Hubble, astrònom.
Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
IB3 Ràdio és investigació.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
Avui parlant d'evolució, desevolució d'unes criatures fascinants que sempre mos criden l'atenció per les seves característiques sorprenents i per la seva antiguitat, perquè varen sobreviure a una extinció. Parlo dels cefalòpodes i en concret avui parlant d'un estudi que mos aporta més informació sobre l'evolució de calamars i sepis i que indica que aquests animals es van originar a les profunditats abissals de l'oceà. Bé, mos explicarà els detalls l'investigador que ha liderat aquest estudi. És peruà, resident a Japó, va obtenir una beca del govern japonès per estudiar genètica de calamars i des de llavors, ja fa 12 anys, viu al Japó. És científic de l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Okinawa, o sigui que connectam en Japó per parlar de cefalòpodes amb el científic Gustavo Sánchez. Muy buenas noches, Gustavo, desde Illes Balears. Bienvenido al Nautilus.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, explícanos primero el punto de partida del estudio. ¿A qué preguntas intentabais dar respuesta?
Bueno, en el campo de los cefalópodos tenemos los calamares y pulpos, y dentro de los calamares siempre hubo una duda de cuál era la relación evolutiva entre varios linajes que se encuentran en los calamares. A lo largo de los años, algunos investigadores proponían una hipótesis, luego había otra investigación que proponía otra hipótesis con diferentes, digamos, datos genéticos. Y ha habido entre tres o cuatro propuestas acerca de cuál es la relación evolutiva entre estos calamares. Y bueno, nunca se había hecho un trabajo utilizando genomas, y eso fue básicamente el enfoque que le dimos nosotros. Utilizamos genomas completos, que son básicamente información de bastante información de muchos genes para poder llegar a finalmente una relación sólida para la evolución de estos calamares. Y bueno, lo pudimos desarrollar gracias a estos genomas, y el resultado fue que proponemos una nueva relación que no se había propuesto antes. Y para nuestra sorpresa, pues esto tiene también un poco de sentido a nivel morfológico y quizá da por sentado, digamos, ya cuál es la relación evolutiva final de estos animales. Y también cuándo se originaron, que también ayuda, esos estudios filogenéticos ayudan también a resolver este tipo de preguntas.
Vale, pues vamos a hablar de las conclusiones. La diversificación de los calamares se produjo siguiendo un modelo de mecha larga. ¿Qué significa esto?
Estos modelos se han propuesto antes en otras especies, en la que consiste básicamente en un periodo de evolución, pero a lo largo de un periodo largo de tiempo, pero que siempre resultan en extinciones. Entonces, cuando uno evalúa la relación filogenética de estos animales, ves como una rama larga, silenciosa, donde actualmente no hay ninguna especie que ha sobrevivido, pero esta rama larga, silenciosa, es lo que nosotros le llamamos mecha larga. Y una vez que este periodo se ha cumplido, de más de alrededor de 60, 70 millones de años, a partir de ahí recién se empezaron a diversificar los cefalópodos, los calamares. Y fue gracias básicamente a un evento que surgió hace 60 millones de años, que es la extinción masiva del Cretáceo Paleogene. Y una vez que hubo esa extinción, el mar se quedó libre, muchas zonas costeras empezaron a desarrollar nuevamente, y esto abrió paso a que los calamares nuevamente se diversificaran en el medio ambiente.
Es decir, la diversificación se produjo a raíz de la extinción. Ese sería el cambio que explicaría el boom.
Exacto. Pero antes de eso hubo como una evolución de algunos grupos que se adaptaron a zonas de aguas profundas que tenían algunas veces poca cantidad de oxígeno. Lo puedes pensar como si fuesen unas burbujas de oxígeno que en el océano profundo, y ahí es donde pocos de estos linajes aguantaron la extinción masiva por largo tiempo. Pero una vez que se produjo la reconstrucción de los ambientes a partir del Cretáceo Paleogene, de la extinción, estos animales pudieron salir de estas aguas profundas, de estas burbujas de oxígeno, y pudieron, digamos, reconquistar los ambientes costeros y los más, digamos, cercanos a las zonas costeras.
O sea, tras millones de años de estabilidad, de pronto la evolución se acelera y el grupo de los cefalópodos se expande, experimenta cambios y además ocupa nuevos nichos. ¿En dónde empieza toda esta historia? ¿A qué época nos tenemos que remontar y a qué lugar del océano?
Nos tenemos que remontar a 100, hace 100 millones de años en la mitad del Cretáceo. Y en esto, durante este periodo, las zonas, digamos, superficiales en las aguas eran muy inhabitables. Entonces había poca cantidad de oxígeno, muchas po poquísimas especies podrían sobrevivir ahí, y había mucha acidificación, y muchas de las pocas especies que han sobrevivido en este periodo se escondieron básicamente en aguas profundas. Y este también aplicó para los calamares. Muchos de estos linajes, pocas especies, pero muchos de estos linajes se lograron sobrevivir en ambientes de aguas profundas con oxígeno, lo que es, como lo dije anteriormente, como si fuesen unas burbujas de oxígeno.
Sí.
Y si ahí se mantuvieron hasta que hubo esta extinción masiva, y luego de esta extinción masiva, las zonas, digamos, más no tan profundas del mar y las zonas costeras empezaron a reconstruirse, y eso hizo que los calamares, digamos, se pudieran diversificar. Pero durante este periodo de casi 60 millones de años antes de la extinción masiva, hubo este silencio, esta mecha larga, en donde pocos linajes sobrevivieron y muchos linajes se llegaron a extinguir, y esos son los actuales, digamos, fósiles que quedan de los calamares.
Los fósiles de belemnites, por ejemplo.
Por ejemplo, los fósiles de belemnites, los fósiles de espírula también, de descendientes de espírula, se encuentran todavía, que se han encontrado durante, que dateados de estas fechas, se producen ahí.
Vale. Sí. Bueno, uno de los resultados clave es quizás esta nueva división entre acorneata, que serían los grupos oceánicos, y corneata, los grupos de calamares costeros. Este estudio, con herramientas genómicas que nos has dicho, ¿obligará a revisar la clasificación taxonómica de algunas especies?
Sí. Lo curioso del estudio fue que nosotros intentamos resolver la topología o la relación evolutiva de estos calamares, porque, como lo dije anteriormente, ha habido muchas propuestas por diferentes investigadores y con diferentes datas que se han propuesto. Y cuando lo hicimos nosotros a base de genomas, llegamos a una nueva topología, a una nueva relación evolutiva. Y en esta relación evolutiva se pueden clasificar en dos grupos los calamares: los que no tienen córnea, membrana corneal, que es los que están básicamente adaptados a ambientes pelágicos, y los que tienen córnea, que son los corneata, que vienen a ser animales que casi están más adaptados a las zonas costeras y a zonas que están más superficiales en el mar. Y como es una nueva topología, todos estos nombres se van a venir a reclasificar en nombres generales, ¿no? Los nombres específicos de los calamares y de los grupos se mantienen, pero los podemos dividir a gran escala en estos dos grupos, los acorneata y los corneata.
Vale. Bueno, ¿qué especies habéis incluido en el análisis para llegar a estas conclusiones?
Eso fue una de las cosas también novedosas que hicimos en el estudio. Muchos de los genomas que hemos venido secuenciando son los genomas de especies que muchas personas conocen y muchos investigadores pueden colectar, pero con ayuda de nuestros colaboradores pudimos, por ejemplo, Fernando del Instituto de Ciencias del Mar, Barcelona, pudimos colectar especies icónicas que son como espírula, que es una especie que es caracterizada por vivir en aguas profundas y es la única especie que todavía tiene esta concha, que es muy concha interna, que es muy similar a la de los ancestros fósiles que ahora se encuentran. Secuenciamos el genoma de este animal, luego secuenciamos el genoma de otro grupo, que son los calamares pigmeos, que son los calamares más pequeños que existen. Usualmente se encuentran en zonas tropicales, como en Okinawa. Y actualmente yo estoy en Okinawa, pudimos encontrar, colectar de una manera sencilla este animal, y pudimos de esa manera combinarlos con otros calamares, con otros genomas de otros calamares como locales, como estos Todarodes pacíficos. Pero los más icónicos, digamos, fueron espírula, que tiene la concha muy similar a los ancestros que han desaparecido, que se han extinguido, y el calamar pigmeo, que es un calamar muy pequeñito, que se encuentra en zonas tropicales.
Vale, y en todos estos procesos evolutivos que sufrieron los cefalópodos desde el Cretácico, ¿se sabe por qué fueron perdiendo la concha o quedó reducida, por ejemplo, al gladio, a la pluma que tiene la sepia, por ejemplo?
Sí, una de las cosas que encontramos, por ejemplo, es que la acidificación promueve usualmente la reducción de la concha, y creemos que poco a poco, mientras estos animales han tratado de adaptar a las zonas costeras o a zonas más superficiales del agua, de alguna manera para poder sobrevivir, esta concha ancestral, que era muy, muy dura y pesada, se ha tenido que reducir para que ellos pudieran conquistar estos ambientes. Pero en espírula, la concha, que es todavía muy similar a la de los fósiles, encontramos una característica muy interesante, que dentro de esta concha hay un tejido que expresa genes relacionados a biomineralización y la formación de la concha. Esto quiere decir que estos calamares son capaces de mantener la concha así se esté dañando. Es decir, posiblemente, así hayan estado expuestos a muchos estrés, esos animales eran capaces de regenerar un poco la concha y de esa manera lograron sobrevivir. A comparación de los otros que han tenido que reducir la concha poco a poco para poder adaptarse a ambientes costeros y ambientes de aguas superficiales.
Ajá. Bueno, la acidificación, nos dices, que es lo que está pasando ahora mismo con el calentamiento global. ¿Esto podría significar que los que aún quedan, que tengan algún resto de concha, o los moluscos que tienen concha, podrían, bueno, adaptarse reduciendo esa concha a este calentamiento global?
Claro, no hemos llegado todavía a niveles tan extremos como se ha podido, como ellos han podido quizás estar expuestos en algún momento.
Yeah.
Pero obviamente muchos de estos linajes se han adaptado, pero también muchas poblaciones han desaparecido.
Claro.
Obviamente va a haber un efecto, supongo que sí. ¿Qué tan corto a largo plazo sería? No lo sé, pero los calamares, bueno, están caracterizados también por tener una adaptación muy buena a muchos ambientes. Los cefalópodos en general los encuentras en zonas tropicales como en Okinawa y los puedes encontrar en zonas polares a menos 0 grados.
Sí.
Entonces son animales que se adaptan muy rápido, que quizá ha sido la ventaja, una gran ventaja con respecto a otras especies que han desaparecido, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos quedan entonces muchas preguntas, ¿no?, por resolver sobre la evolución de calamares y sepias, de calamares y cefalópodos en general.
Sí, hay muchas preguntas todavía que estamos tratando de resolver, sobre todo tratar de ver cómo es la diversidad genética a nivel de los genomas de estos animales, cómo esta diversidad afecta diversos cromosomas, cuáles son las zonas específicas que pueden ser afectadas por baja diversidad genética, por inbreeding también. Hay muchas poblaciones que están disminuyendo y eso hace que haya mucho inbreeding. Este inbreeding reduce la diversidad genética, reduce la adaptación de las poblaciones, y estamos evaluando cuáles son las posibles regiones que vienen a ser afectadas dentro del genoma.
Vale.
Y también estamos tratando de tratar de hacer un estudio un poco más completo para incluir pulpos y hacer un poco una filogenia un poco más larga, tratar de incluir más especies y poder entender un poco más,
claro,
de estos animales.
Sí. Claro, entender a los cefalópodos en su conjunto, a todos ellos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Vale, pues Gustavo Sánchez, investigador del Okinawa Institute of Science and Technology, mil gracias por atender hoy al Nautilus de B3 Radio y ayudarnos a entender mejor a calamares y sepias y cefalópodos en general.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantado de siempre difundir la investigación de estos animales.
Lo tendré en cuenta, gracias.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IB3 Ràdio.
I ara m'ho anem uns minuts a Menorca perquè volem conèixer el cas d'una gavina roja, una gavina d'Audouin, rescatada i tractada al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. La gavina tenia la síndrome parètica i sembla que els casos són prou freqüents. Així que molt atents per veure com podeu ajudar si trobeu una gavina amb problemes. Saludam a la biòloga del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre a Menorca, Ana Mercè Romero. Molt bona nit, Mercè, benvinguda al Nautilus i Lletres Ràdio.
Hola, molt bona nit. Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, explica'm-vos primer en quines condicions va aparèixer aquesta gavina roja.
Pues mira, aquesta gavina la van trobar a l'arena de la platja. Ella estava allà ajaguda, no es podia moure, tenia ses ales als costats i era incapaç de posar-se dreta. També li costava respirar un poc i, clar, quan la gent es va atracar i la va veure, ja tot d'una va poder detectar que algú malament hi havia aquí, cosa passava. I va ser quan es van posar en contacte amb el centre de recuperació. I així, com ens van explicar un poquet els símptomes que li veien, nosaltres tot d'una ja vam saber que es trobava amb un síndrome parètic. que al final el que causa aquesta malaltia és una paràlisi flàcida, que els animals no es puguin moure.
I què li causa aquesta paràlisi, realment?
Pues mira, aquesta paràlisi, el que s'hi passa és quan ells ingereixen menjar o aigua contaminada, una toxina per culpa d'una bactèria s'hi passa a la sang. I això s'hi fa que perdin contracció muscular per tot el cos. Comencen a les pates, a les ales, i després, quan és ja una cosa bastant més greu, s'hi passa a la respiració i no poden tragar. Per tant, el problema que tenen és que queden allà aturades i molt vulnerables. I així ens va arribar aquesta gavina, per exemple.
I com està ara aquesta gavina?
Aquesta gavina ja està alliberada i una altra vegada en el medi natural.
Fantàstic, molt bona notícia. I bé, la causa és una intoxicació, però podria ser també un símptoma de grip aviar. Ho dic perquè, bé, aquesta possibilitat faria encara més important que la gent avisi si veu algun au en aquestes condicions.
Sí, clar, sempre que es veu un animal que no estigui bé, sempre s'ha d'avisar. Però no, el síndrome parètic és bastant diferent de la grip aviar.
Vale.
Al final, la grip aviar sí que també afecta neurològicament, però no s'hi causa aquesta paràlisi, sinó que seria una cosa totalment diferent i és també fàcil de detectar. Però sempre que estigui aturada i no es pugui moure, xerrarien de paràlisi flàcida.
Ja, és fàcil de veure, idò. I rebeu molts de casos a l'any?
Pues sí, la veritat és que sí. La meitat pràcticament de les gavines que ens arriben en el centre són precisament per aquesta causa.
Vaja.
Sí, sí.
Són molts de casos, sí. I són sobretot gavines les afectades, ho dic perquè també deu poder afectar altres aus, no?
Afecta sobretot aus marines. Sí que es veu que les gavines són les que més mos arriben. Podria arribar també algun cormorà o també podria faltar, per exemple, baldritges, però al final les gavines són animals més oportunistes, també n'hi ha, més numerós.
Clar.
I al final són animals que, bueno, que s'atraquen més, es poden atracar més a zones que puguin estar contaminades per residus o menjar també en mal estat i al final són les que es veuen més afectades que en altres espècies d'animals. Però sí, podria afectar diverses aus marines.
I soleu tenir èxit que heu tingut amb aquestes, a dir, solen recuperar els casos que us arriben?
Si no arriben en un estat molt greu, sol ser recuperable, sí. La majoria de gavines que ens entren per síndrome parètic, per sort, se'n poden tornar a anar cap a es medi natural. Al final, quan mos arriben, nosaltres ja veiem el grau de, diguéssim, de gravetat que poden tenir i quan tenen la respiració molt forçada, aquí és quan és més complicat, perquè ja està en un estat bastant crític. Però si ens arriben que simplement tenen falta de mobilitat a cames i ales, això amb molta paciència i teràpia, al final ho acabam aconseguint.
Quin tipus de tractament li donau? Doncs
pues mira, el principal és la fluidoteràpia. Nosaltres, quan mos arriben, el que fem és hidratar-les moltíssim. Al principi, els hidratar amb subcutani, perquè evitam que ingereixin qualsevol tipus de cosa, per tant líquida com sòlida, perquè si tenen problemes per tragar, intentem evitar el màxim que facin esforços. Per tant, primer, fluidoteràpia subcutània. I per venar, si podem, també, si donem molt de fluids. I a poc a poc, quan ja comencen a agafar una mica de mobilitat, començam amb els líquids. Si podem donar ja aigua perquè pugui anar beguent i una mica de papilla així com triturada perquè pugui passar bé.
Molt
I
bé.
Ja després, a poc a poc, amb els temps, anem passant cap als sòlids. Nosaltres el que intentam és que s'elimini aquesta toxina a través de l'orina. Per tant, com més hidratada estigui, més orina i al final pues, cada vegada anirà millor.
Bé, anem a informació útil pels oients. Jo he de dir que sempre duc dins el cotxe, almenys, una caixa de cartró i una tovallola per si de cas he de rescatar cap animal. Podria dur alguna cosa més?
Bueno, realment amb això ja faries bé. Perquè també seria important d'uns guants,
perquè
molt important protegir-se, que al final quan estàs amb un animal salvatge o un animal silvestre, al final són animals que podrien transmetre qualsevol cosa, és a dir, que sempre intentam
o
fer-ho amb guants o si no, netejar-se molt bé les mans quan acabes de manipular-los, però amb una caixa, una tovallola i el telèfon per trucar-nos a nosaltres seria tot ja suficient.
Bé, quines recomanacions mos dones si trobem una gavina que té problemes per moure's, en concret?
Pues mira, el primer de tot és telefonant al centre de recuperació corresponent a cada illa. I així nosaltres segurament te demanarem un vídeo per veure com està, en quin estat es troba, i te donarem les indicacions necessàries. Però bueno, així, per general, si és una gavina que no es pot moure, t'hi col·loques de per darrere li agafes les primeres potes estirades cap endarrere i la pots agafar potes i ales tot junt. I així ella queda ben tranquil·leta i tu també estàs protegit. Uh-huh. La poses dins la caixa, te fas ben net les mans i la dus en el punt indicat per nosaltres.
Fantàstic. Bé, Ida, ho deixarem aquí. Pot ser ara que estem en temporada de nidificació d'aus i que pot ser que tornin a niar les tortugues marines o que es trobin més tortugues marines amb problemes a la mà. Tornem a parlar amb altres qualsevol altre dia, si et sembla.
Clar que sí, aquí serem.
Fantàstic. Ida, Mercè Romero, moltes gràcies per atendre el Nautilus i sobretot pel treball que feis també al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, molt important. Gràcies.
Moltes gràcies a altres per ajudar-nos a divulgar aquesta feina.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdios, coneixement.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Començam avui el Periscopi amb una bona notícia. Per primera vegada en història retrocedeix el planeta la producció d'electricitat generada amb combustibles fòssils en favor, clar, de les energies renovables. Com us expliques, Dani?
Sí, a l'any 2025 la demanda global d'electricitat ha crescut, però tot aquest increment s'ha satisfet amb escreix amb energies netes. Això implica que es va emprar menys energia procedent de la combustió de carbó o derivats del petroli. A més, segons un estudi que ha analitzat el 93% de la demanda mundial d'energia, per primera volta les renovables, la solar, l'eòlica, la hidroelèctrica i altres fonts netes, van representar més d'un terç de tot el mix, 10.730 terawatts hora, que és un 33,8% de tota l'electricitat generada.
Bé, a poc a poc, el desplegament de les renovables avança.
En aquest capítol destaca el paper de l'energia solar, que a nivell mundial ha crescut un 30% i que per primer cop supera l'eòlica. Per si sola, la solar ha cobert 3/4 de l'augment net de la demanda elèctrica global d'aquest 2025, de l'any passat. La solar i l'eòlica juntes representen el 99% d'aquest increment de la demanda. S'estima que juntes, enguany, podrien superar el volum de l'energia nuclear.
I quins països són els que més han contribuït a l'impuls de les energies netes?
Tot i les traves de Trump a les renovables, els Estats Units han incrementat la producció d'energia solar. Ho han fet amb 85 terawatts hora, però també ho han fet a Europa amb 60, tot i que en tots dos casos ha pujat lleugerament l'ús de combustibles fòssils per produir electricitat. El que destaca és que països que tradicionalment cremaven molta quantitat de combustibles fòssils comencen a reduir aquesta pràctica, i és el cas de la Xina, on decau un 0,9%, o l'Índia, on retrocedeix un important 3,3%. A tots dos països s'està fent un gran pas cap a l'energia solar, representen 56 terawatts hora, i es situen en xifres comparables a la dels Estats Units i de la Unió Europea. De fet, la meitat de l'increment de l'energia solar mundial de 2025 correspon a la Xina. També els xinesos acaparen la major part de l'increment de l'energia eòlica, i a Europa, prop de la meitat de l'energia, el 46%, és d'origen renovable.
Bé, un dia tenim que parlar del cas concret d'Espanya, perquè a Espanya també fèiem grans esforços i anant molt bé. Molt bé, ja dèiem, no?
Sí, efectivament.
Menys del que m'agradaria, però ja està bé, en parlarem, no? Bé, són bones dades i dibuixen un canvi de tendència, però ja com deia, molt de camí per fer.
Sí, la tendència és positiva, però tampoc podem fer volar coloms. No
fer volar coloms. Sí. Això és una expressió catalana.
És una expressió catalana, volem dir que no podem fer-nos il·lusions.
Tirar cauets.
Ah, exacte, exacte. Tirar cauets. No s'ha deixat de cremar combustibles fòssils. Comencen a retrocedir en lloc de, en els llocs on té molta importància, com dèiem, sobretot, per exemple, països tan grans i amb tant de consum com la Xina o la Índia. A nivell planetari, la generació d'electricitat en carbó, que és la que més contamina, només va caure un 0,6%. És bé que retrocedeix, però ho fa en uns termes una mica suaus encara, però com a mínim està canviant aquesta tendència. Si miram l'energia produïda amb combustibles fòssils, just va frenar i només va retrocedir l'any passat totes les de combustibles fòssils, inclús el carboni, un 0,2%. És un dels pocs anys d'aquest segle que no augmenta. Llavors, és una dada positiva, però globalment podem dir que l'any 2025 hem crescut sobre les energies renovables, però no oblidem, continuem creixent. És la paradoxa que explica que com més eficient és una tecnologia, més demanda i més consum genera. I amb tot, volem pensar que aquestes dades apunten a un canvi de paradigma, la transició ecològica, però s'ha de consolidar i ha d'accelerar.
Val, d'aquest tema no tens res a dir-me, no? Us apuntam lo de parlar d'Espanya, de sa situació
sí, podem
concreta
fer un bon apunt,
d'Espanya.
Sí, perquè és un cas especial i jo crec que val la pena.
Sí,
també.
Jo crec que val la pena, més estar amb Espanya, vull dir, el qual tenim que destacar un poc. I hem de parlar, ara tenim mala notícia, molt mala notícia, vull dir, un informe demolador, jo diria. Tenim que parlar de l'informe Copernicus, dades d'aquest nou informe que alerten sobre l'escalfament que pateix Europa, més alt que en altres regions del planeta.
Sí, l'informe corresponent confirma que el 95% del nostre continent va registrar anomalies tèrmiques aquest any passat, el 2025, temperatures més altes pràcticament a tot el territori. Europa és el continent que més s'escalfa del planeta, ho fa a un ritme de 0,56 graus cada dècada, tenint en compte les darreres tres dècades. Les sequeres i l'escalfament del mar també són conseqüències que també pateix el vell continent, més que altres regions de tot el planeta.
I hi ha zones que preocupen especialment, concretament la regió més freda, perquè, clar, parlant de s'escalfa molt ràpidament a Europa, però tenim un altre punt, que és la zona zero, sempre li deien la zona zero, que és l'Àrtic i el cercle polar àrtic.
Sí, allí ja han arribat les onades de calor, un fenomen allí inèdit fins ara, o fins fa poc, i la regió ha patit la major devastació per incendis de la seva història. Les regions fredes d'Europa, que tenen un paper fonamental en la mitigació del canvi climàtic, gràcies a la seva capacitat per a reflectir la llum solar, estan patint aquestes temperatures que cada vegada estan minvant aquesta capacitat. És l'efecte que es diu efecte Albedo, i que està sofrint aquesta zona, aquesta regió, unes alteracions molt ràpides i molt dramàtiques.
En podem concretar alguna?
Sí, per exemple, durant el mes de juliol de l'any passat, la regió subàrtica de Fenoscàndia, que és el que abans era Escandinàvia, no? Ens entenem que és Noruega, Suècia i Finlàndia, va patir l'onada de calor més llarga i severa de la seva història, mai registrada. Van ser tres setmanes ininterrompudes de temperatures extremes per a aquesta zona. Al cercle polar àrtic mateix, els termòmetres van superar la barrera de 30 graus durant 21 dies consecutius, i estem parlant d'Escandinàvia.
30 banda... graus, 21 dies consecutius.
Clar, són temperatures que fa 30 anys podies pensar que eren de França, no estem parlant d'Escandinàvia. D'altra banda, fa menys fred a l'hivern. El 90% del continent europeu ha minvat la xifra de dies amb fred fort. Les jornades amb temperatures sota zero cada vegada són més reduïdes i de manera més significativa i en zones cada vegada més àmplies. Així, per exemple, al març de l'any passat, del 2025, la superfície coberta de neu a tota Europa es va situar un 31% per sota de la seva mitjana. Són 1,3 milions de quilòmetres quadrats menys de neu i la superfície que estem parlant és combinada, és com si sumessis tota França, tota Itàlia, tota Alemanya, Suïssa i Àustria. És una taca de neu, la taca de neu més baixa en 42 anys, que és quan es van a començar a fer els registres.
Per no parlar d'algú que aquí en parlant sovint, perquè mos agrada molt el tema, del retrocés de les glaceres.
Exacte.
Mosaran les glaceres, no el retrocés, clar.
Exacte, sí, absolutament, sí. En aquest capítol, les glaceres de totes les regions europees han perdut molta massa neta. Islàndia va destacar negativament, precisament en aquest capítol, enregistrar la segona major pèrdua de massa glacial de la seva història. La situació també és encara més greu a la capa de gel de Groenlàndia. Va perdre 139 gigatones. Són 139.000 milions de tones de gel al llarg de tot l'any, de l'any 2025. És una vegada i mitja el volum total de gel que roman a totes les glaceres dels Alps europeus, un desgel que contribueix a la pujada del nivell del mar, a més.
I la mà va pujant i es va escalfant.
Cert, a nivell global els oceans han absorbit aproximadament el 90% de l'excés de calor provocada per les emissions humanes de gasos d'efecte hivernacle, i en aquest context la regió oceànica europea va registrar l'any passat la temperatura anual de la superfície de la mar més alta de tots els temps, encadenant així 4 anys consecutius de rècord en rècord de calor marina. El 2025, la temperatura mitjana anual de la Mediterrània va ser la segona més alta mai observada. Les onades de calor marines van afectar el 86% de les aigües europees i un 36% va sofrir condicions catalogades com específicament severes o extremes, la proporció més alta que mai s'ha documentat. Pensem en la Posidònia, que tenim informes aquí a les illes de l'afectació d'aquesta calor, o en general tota la cadena tròfica marina, tots els peixos que cada vegada són més escassos i que afecta, ho sentim en el testimoni de molts pescadors recreatius que diuen és que a l'hivern els calamars estan retirant perquè no fa fred.
Bé, jo més que els pescadors recreatius em fixaria en la gent que no es dedica a pescar-los, que som els bussetjadors, per exemple, Val, que també ho veiem, que cada vegada hi ha menys. No només ho pateix la Mediterrània, clar.
Sí, la mar de Noruega, per exemple, la que envolta el nord d'Europa i també s'endinsa cap a l'Àrtic, també va sofrir embats tèrmics severs, coincidint amb aquesta onada de color que comentàvem, atmosfèrica, que va afectar Fenoscàndia, que dèiem, en 3 setmanes consecutives a Terra, amb més de 30 graus.
Sí, i paral·lelament cada cop tenim un continent més sec.
Sí, és una combinació fatal, les altes temperatures, la manca de precipitacions i tot això compromet els recursos hídrics, ho sabem prou bé també aquí a les illes, però és una realitat cada vegada més estesa a tota Europa. El 70% dels rius del continent van mostrar cabals per sota de la mitjana anual de manera sostinguda durant 11 mesos de 2025. A més, l'any passat va ser un dels 3 més secs en termes d'humitat del sòl, del terreny, del territori, des de l'any 1992. Al maig, les condicions de sequera castigaven més de la meitat d'Europa, el 53% concretament. Tot això va afavorir una temporada d'incendis forestals catastròfica. A Europa, recordem, va cremar 1 milió d'hectàrees, la major superfície registrada mai a la història, i una àrea equivalent al que seria Xipre. A Espanya van patir gran part d'aquests focs, uns incendis que comporten també, a més, emissions, la meitat de les quals van anar a parar al nostre territori, i a banda de les afectacions a Espanya, també països com Xipre, el Regne Unit, Països Baixos i Alemanya van establir nous rècords històrics d'emissions per incendis.
Bé, idò, ho deixarem aquí. Moltes gràcies, molt bona nit, Dani.
Molt bé, bona nit.
Aquesta setmana han anunciat el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2026 i s'ha premiat Patti Smith. I com a nosaltres mos encanta la seva part rebel i compromesa, avui mos acomiadam en tot un himne, People Have the Power. En Paula Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau i jo mateixa tornam en 7 dies. Bona nit i cuidau el planeta.